Bé, bon dia a tothom. Si us sembla, començarem la presentació del convidat que tenim avui. Sabeu que estem organitzant un cicle de conferències i cada conferència doncs, és d'un tema que ens sembla que pot ser rellevant pels estudis d'enginyeria i arquitectura de l'Escola Politècnica. Jo estic aquí com a sosdirector de l'Escola Politècnica, però la veritat és que avui podria estar per una altra faceta, que és que com a investigador estic fent recerca en robòtica submarina i per tant és un plaer portar gent que està treballant en temes que sabem que són punters i que sabem que tindran un impacte segurament mediàtic important en el futur bastant proper. Avui tenim amb nosaltres l'Àlex Alcocer, que és enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. És un d'aquells estudiants d'enginyeria industrial que probablement tinguent inquietuds doncs se'n va anar a fer el projecte final de carrera segurament amb una beca Erasmus, suposo, a Lund, i al cap d'uns anys doncs, va començar a fer la seva tesi doctoral amb l'IST de Lisboa, l'Institut Superior Tècnico de Lisboa, que és segurament allà on hi ha un dels grups més potents en robòtica submarina de tota Europa i per extensió doncs, de tot el món. Llavors, l'Àlex ara mateix és cap de recerca i desenvolupament d'una empresa que es diu Ictineu Submarins SL, i aquesta empresa està desenvolupant un producte que és un submarí tripulat en el que permetrà que l'Estat espanyol tingui el primer submergible d'alta profunditat, tal com ens explicarà l'Àlex. Per tant, Àlex, moltes gràcies per venir, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i bueno, tot teu.
Bona tarda, moltes gràcies Rafael per la invitació. Com he dit, represento una jove empresa creada fa uns dos anys, Ictineu Submarins. Estem a Barcelona Activa, encara que la idea d'aquest projecte que us explicaré es remunta al 2004, surt d'un grup de persones amb moltes inquietuds pel mar, per la tecnologia i pels submarins, i en particular un grup de persones que estaven treballant amb un submarí científic a les Illes Açores, que és el submarí Lula, i un cop treballant en aquell submarí se'm van adonar compte que això, doncs, a veure, que no era tan difícil, que es podia fer, i es van veure amb coratge per iniciar un nou submarí construït aquí a Catalunya. Bueno, aquesta presentació serà molt general. Espero tocar uns temes, no sé, crec que l'audiència és molt general, serà una miqueta, no entrarem en gaires detalls tècnics, serà molt generalista. Com molt sabem, el fons del mar és un dels llocs més inexplorats del nostre planeta. Coneixem molt poc de les formes de vida, de processos geològics, processos químics que es duen a terme a l'oceà i que són d'una importància vital per a la nostra vida i per a la supervivència de l'espècie humana. Es creu que coneixem només un 5% de la superfície del fons del mar. O sigui que això és superfície que s'ha estudiat o s'ha mapejat, tenim mapes batimètrics amb certa resolució. La resta és gairebé desconeguda. Hi ha processos i fenòmens que s'han descobert relativament recentment, per exemple com les fonts hidrotermals. Això es va descobrir només en els anys 80 i han revolucionat completament la concepció de l'origen, sobre l'origen de la vida a la Terra. Es van descobrir, això segurament ja molts de vosaltres ho coneixeu, es van descobrir organismes quimiosintètics, bactèries, que eren capaces de produir energia independentment de la llum del sol. O sigui, i a partir d'aquestes bactèries s'iniciaven uns ecosistemes que són completament independents de la llum del sol. Això va revolucionar completament les concepcions sobre l'origen de la vida i pot obrir noves descobertes en el futur també molt interessants. També hi ha fonts d'energia, com els hidrats de metà, que s'han descobert relativament recentment, que poden ser són molt interessants i poden aportar solucions per la humanitat. coralls de profunditat, per exemple, al Mediterrani, a prop de Cap de Creus, també relativament recentment s'han descobert coralls a profunditat, estem parlant de potser profunditats superiors a uns 300 metres. Tots aquests fenòmens, al Mediterrani, hi ha potencial per descobrir coses, no? O sigui, tenim una batimetria molt interessant, especialment a la costa catalana, que és un potencial enorme per noves descobertes i per estudis molt importants. Bueno, volia fer també ara una miqueta cridar l'atenció sobre certs aspectes tecnològics que últimament han suposat una revolució a nivell de vehicles robòtics no tripulats. Estem veient a nivell internacional una revolució a nivell de robots aeris, terrestres, submarins. Per exemple, recentment va haver un vehicle tipus glider, que és tipus planejador, que va creuar l'Atlàntic autònomament. Això és un fet històric. O sigui, només cada vegada que arribava a superfície, des d'una base de control als Estats Units, li comandaven noves waypoints, però no va tindre accés a cap humà durant tota la creuada de l'Atlàntic. Tenim grups de recerca que estan utilitzant grups de robots per trobar aquestes fonts hidrotermals. Hi ha molts grups que estan utilitzant d'una forma regular AUVs, que són robots que no tenen un umbilical i que tenen intel·ligència pròpia arreu del món. Un fet històric també recentment, fa pocs mesos, va ser la baixada d'un robot submarí, que és el Nereus, del Woods Hole, que va baixar fins a la fossa de les Marianes a més de 10.000 metres. Des del 1960, que va baixar el submarí Trieste, han sigut comptades les vegades que l'home ha baixat a aquestes profunditats. Hi havia un submarí del JAMSTEC, de l'Institut Japonès de Recerca, el 2003 es va perdre, i des del 2003 fins a aquest submarí Nereus no teníem cap vehicle, sigui autònom, sigui tripulat, per baixar a la fossa de les Marianes. O sigui, això és una mica una imatge de quina situació hi ha internacionalment, no? A Catalunya tenim grups de recerca molt importants en aquestes àrees. Per exemple, aquí a la Universitat de Girona, els grups de recerca d'en Rafael García i d'en Pere Ridau, sabeu, van guanyar una competició internacional de robots submarins i fan coses realment punteres a nivell internacional. I tenim grups també, per exemple, a Vilanova, que no treballen tant en vehicles, però estan fent passos també molt importants a nivell internacional. Han desenvolupat un projecte que es diu el projecte OPSI, és un observatori submarí cablejat, el que es permet des de vosaltres mateixos, si aneu a la pàgina web d'aquest projecte, podeu veure en temps real les imatges d'una càmera submarina que està instal·lada en aquesta plataforma, no? I el plan és ampliar aquesta xarxa d'observatoris per col·locar nous nodes a alta profunditat. Aquest primer és a poca profunditat, és una plataforma experimental. Llavors, actualment per fer ciència, doncs, els robots no tripulats són molt utilitzats. Els robots amb umbilical, que són es diuen ROPs, Remotely Operated Vehicles, quan són d'alta profunditat requereixen uns umbilicals força gruixuts i els sistemes per gestionar aquests umbilicals són molt complicats. Si estem parlant d'un robot que ha de baixar a més de 1.000 metres, la gestió de tota aquesta llargada de cable, el seu pes, d'aquests sistemes fan el seu funcionament bastant complicat i requereixen un vaixell de suport que estigui completament dedicat a l'operació. No podem tenir el vaixell fent unes altres coses, no, el vaixell ha d'estar completament bé en posicionament dinàmic o seguint aquest robot perquè està lligat físicament amb aquest umbilical. Aquí veiem dos exemples de robots d'aquest tipus d'alta profunditat. I ara jo us parlaré, en aquesta situació, en aquest ambient on en aquesta quantitat de robots no tripulats, quina és la necessitat de tenir vehicles tripulats? Bé, de fet és que els vehicles tripulats tenen algunes particularitats que els fan molt interessants per la recerca, com són, és el fet de no tenir un umbilical, són lliures, no tenen aquests problemes de tenir un vaixell dedicat, la facilitat de tenir tot un sistema de gestió d'aquests umbilicals. Poden accedir a llocs més complicats, més complexes, amb estructures, amb ambients més complexes que un robot amb un umbilical potser no s'atreviria a entrar per por de quedar-se enganxat. Actualment, la velocitat amb què pilots entrenats són capaços de recollir mostres biològiques o geològiques amb els braços robòtics des del propi submarí és molt superior a la velocitat a la que es aconsegueix fer això amb robots operats. A nivell d'observació, el mateix, si fem una estadística de la quantitat d'espècies que els observadors són capaços d'identificar des d'un submarí tripulat o a través de les càmeres d'un robot teleoperat són molt superiors. Això són coses que suposa que dintre de, en un futur, esperem no gaire llunyà, aquestes distàncies s'acurtaran amb l'evolució de sistemes de realitat virtual, de càmeres d'alta definició, aquest tipus de coses, se suposa que aquestes diferències es reduiran. Però avui dia aquest tipus de tasques es poden fer millor amb un submarí tripulat que no amb un vehicle teleoperat. El fet de poder reaccionar a coses que ens puguin sorgir al mig d'una missió, tenim més capacitat de reaccionar amb submarí tripulat. I per últim, és el fet de que són molt interessants a nivell de, si volem fer divulgació científica, per nens, per motivar nens, per motivar joves que en el futur vulguin ser enginyers o vulguin dedicar-se a la investigació del fons del mar, els treballs amb submarins tripulats tenen un potencial molt important. Per això, grans institucions mundials confien en submarins tripulats pels seus programes de recerca. Aquí fem un repàs general de la situació actual a nivell de submarins tripulats. Com us parlava abans, per baixar més de 10.000 metres només n'hi ha un submarí que en tota la història ha sigut capaç d'assolir aquesta fita, que és el submarí Trieste. Va baixar en el 1960 i des de llavors cap altre submarí tripulat ha baixat més de 6.500 metres. Aquest submarí, òbviament, no està operatiu. Submarins que siguin capaços de baixar més de 6.000 metres, en tot el món actualment només n'hi ha 4. Entre ells, el Nautil de l'Ifremer, que és capaç de baixar 6.500 metres, els Mir, que són russos, també 6.500 metres, i el Shinkai japonès del Jamstec. Per més de 2.000 metres, i aquest nombre creix fins a 7 submarins, entre ells el famós Alvin del Woods Hole, que és un dels submarins que més immersions ha realitzat en tota la història. Els Piscis, per més de 1.000 metres aquest número ja creix fins a 9, tenim els Johnson Sea Link, els Deep Rover, el Jago. El Jago ha estat fent immersions en el Cap de Creus l'any passat i aquest any tornarà a venir en col·laboració amb el CSIC, l'Institut de Ciències del Mar, i faran treballs al Cap de Creus. I veient això, ens n'adonem, això que deia, que la majoria de països desenvolupats compten amb submarins tripulats pels seus programes de recerca. Una altra dada interessant és que si veiem el nombre de submarins que s'han fabricat al llarg de la història, veiem que hi va haver un gran nombre de submarins que es van fabricar sobre els anys 70-80, i aquests submarins hem de pensar que es van construir quan encara no s'havien integrat i desenvolupat tecnologies com comunicacions amb Ethernet o busos CAN, programes de càlcul per mètode d'elements finits que ens permetin optimitzar el disseny d'estructures, bateries de ioliti, materials compostos de fibra de carboni. O sigui, la majoria de submarins que estan operatius avui dia estan construïts amb una tecnologia molt, molt antiga. Quina és la situació al nostre país? Doncs, malauradament no hi ha cap submarí tripulat de recerca. Tenim una relativa limitada capacitat d'intervenció i d'exploració en cas de que hi hagin accidents, en cas de que vulguem fer recerca de profunditat. I tenim una gran costa, tenim una de les majors costes d'Europa i és una pena que no traguem partit d'això. Un dels casos, per exemple, que ens va fer gran motivador de l'inici d'aquest projecte és la indefensió que molta gent va sentir quan va haver l'accident del Prestige i vam veure que vam tindre que dependre de Portugal a nivell de predicció de quina era l'evolució de l'atac de petroli i per resoldre o intentar resoldre el problema d'un submarí francès, del Nautil, que, per cert, el seu lloguer va costar uns 10 cops el que costarà la construcció del submarí que ara us ensenyaré. O sigui, el lloguer d'aquest submarí va tenir un preu molt elevat. Bé, una cosa que no podem oblidar és que tenim una llarga tradició a nivell de tecnologia submarina a Catalunya i a l'estat espanyol. Narcís Monturiol va ser una persona, un innovador increïble en aquesta àrea. En el 1859 va fer la botadura del seu primer submergible, l'Ictineu 1. En el 1864 va fer la segona versió, l'Ictineu 2. Aquests submarins són submarins completament revolucionaris en el seu temps. El Monturiol va fer més de 70 immersions sense cap accident. Això a la seva època era poc comú, la majoria de fabricants de submarins tenien accidents mortals, era el pa de cada dia que hi haguessin accidents mortals amb submarins. Monturiol no en va tenir cap. Va introduir una sèrie d'innovacions tecnològiques increïbles a nivell de doble casc, el primer a fabricar un submarí amb doble casc, el primer a resoldre el problema de l'atmosfera artificial, com aportar oxigen i treure el CO2 de dintre de l'atmosfera del submarí, tot un munt de tecnologies que fins i tot avui en dia s'utilitzen sense gaires modificacions. I és una pena que no és gaire conegut, a fora de Catalunya, a fora d'Espanya no és gaire conegut. Estem intentant ajudar que això no sigui així. Va escriure un llibre, un tractat sobre navegació submarina, increïble. És el primer tractat sobre navegació submarina que existeix en el món, on amb tot detall explica tots els problemes tecnològics i les seves solucions que va haver de resoldre. Bé, i ara explicaré una miqueta sobre el nostre projecte, això ha sigut una miqueta una introducció, una miqueta partint d'aquesta situació. Com us comentava, vam sentir, un grup de persones vam sentir la necessitat de construir un submarí tripulat que pogués ajudar a donar més capacitat de recerca a les nostres institucions i a les nostres centres de recerca i donar possibilitat d'intervenció en cas de que haguessin accidents o... L'objectiu, com dic, és ampliar les capacitats de recerca, donar una plataforma pels centres de recerca i universitats perquè puguin experimentar les seves tecnologies i una miqueta dinamitzar el sector de la tecnologia submarina i com deia també, intentar incluir noves tecnologies que una mica revolucionin el concepte de submarí tripulat, no? Aquí veieu unes imatges de l'Ictineu 3. Té una profunditat màxima operativa de 1.200 metres, 3 passatgers. Té un pes molt reduït, ara us explicaré com hem aconseguit reduir aquest pes. El que està per sota de les 5 tonelades, el que permet que sigui operat des de qualsevol vaixell oceanogràfic estàndard, els que tenim ara a l'estat espanyol, són capaços de portar aquest tipus de submarí. I es pot transportar amb un container estàndard, el que fa també que el transport internacional sigui molt facilitat. Aquí veiem uns detalls del submarí, d'escotilla d'entrada, són els propulsors verticals. Aquí veiem una miqueta el que són els budells del submarí, amb uns... Aviam, això... Bueno, podeu veure els propulsors, les bombones d'oxigen. Les bombones d'oxigen, aquestes són d'emergència, les de servei estan a dintre del cas de pressió. Bombones d'aire comprimit per en cas d'emergència, generar flotabilitat. S'injecten amb els tancs de superfície. Això generaria, en cas d'emergència, genera fins a 500 kg de força d'ascensió. Braços hidràulics, bateries de ioliti. I aplicacions d'aquest submarí, per exemple, si volem obtenir mapes amb alta resolució, mapes batimètrics, els submarins són unes plataformes molt estables. Se'ls hi poden instal·lar tota una sèrie de sensors, multibims, sonars, per desenvolupar mapes amb tres dimensions dels fons del mar o d'estructures d'interès. Fer treballs de fotogrametria, acabar fent mosaics de zones d'interès arqueològic o zones d'interès biològic. Intervenció, cas que s'hagi de fer reparacions amb una canalització submarina, amb un cable submarí. Hem vist, per exemple, ara fa un temps un cas de la necessitat d'anar a recuperar una caixa negra en cas que hi hagi un accident d'aviació. I com hem dit clarament, identificació de noves espècies, recollida de mostres, monitorització de l'estat d'àrees d'interès natural, producció de vídeo, intervenció en cas de catàstrofe, i una opció que no descartem és també el turisme subaquàtic, gent que potser que estigui interessada en baixar pel seu propi plaer. No? Aquí veiem una animació en tres dimensions del que és el buc de pressió, el cas de pressió. Aquest és l'únic element que suporta la pressió externa i aquí és on estan els tres tripulants. Tota la resta, entre el cas de pressió i el carenat, hi ha aigua, no suporta la pressió externa. Té dues cúpules de metacrilat. Aquestes cúpules, us estava comentant, van arribar ahir a Barcelona, ja les tenim al nostre taller. La frontal és bastant impressionant de veure, té 20 centímetres de gruix. La superior té 10 centímetres de gruix. I el cas de pressió, ja ara us ensenyaré fotografies, ja s'ha construït i estem esperant rebre la Barcelona dintre d'un mes. Bé, en el disseny del cas de pressió ha sigut un procés llarg i complex. Hem comptat amb la col·laboració d'una enginyeria molt propera. Gràcies a càlculs d'elements finits hem aconseguit reduir pes i millorar peces per optimitzar els gruixos de peces i optimitzar el pes general. Hem intentat filar molt prim amb aquest aspecte. Aquí podeu veure alguns resultats d'aquestes simulacions. Com he dit, el submarí podrà treballar fins a 1.200 metres, s'haurà de tastar per obtenir certificació a 1.500, això amb un autoclau, amb un ambient de laboratori, i està calculat perquè col·lapsa als 2.100 metres, o sigui, fins a 2.100 metres. Bé, vam construir un casc a escala real per tal de una miqueta dissenyar els interiors i poder fer una mica estudi ergonòmic. No és el mateix fer-ho amb un programa de CAD en tres dimensions que no realment fer el seient, sentar-te i dir no, això m'agradaria que estigués una miqueta més a l'esquerra, una miqueta més a la dreta, i això ens ha ajudat bastant. Vam fer també simulacions hidrodinàmiques per intentar entendre les necessitats a nivell de propulsors que tindríem, encara que si hi ha gent, audiència que ha treballat amb aquest tipus, hem de saber que s'ha de ser molt cuidadós. Aquest tipus de simulacions acostumen a estar lluny de la realitat, has de mirar-t'ho amb molta prudència. A nivell de sistemes de navegació, Navegació és important en el submarí i en vehicles i robots submarins perquè és el que, és el que és ens diu quina és la posició i l'orientació del submarí o del vehicle, en aquest cas. Això és important si volem, per qüestions de seguretat, volem saber exactament on està el submarí en tots els moments. És important si volem recollir dades, si volem recollir dades oceanogràfiques, o volem, hem de saber a on les vam recollir amb precisió. I és molt important també si volem fer tasques de batimetria, no? Saber exactament, per tu poder referenciar, tenim uns sonars que estan recollint dades, si no sabem exactament on estava aquest sonar, la seva posició tridimensional, en el moment que va adquirir les dades, de poc ens servirà, no? Per això, bueno, aquí a Girona fan molt de treball en aquesta àrea de navegació submarina, i, però pels que no estigueu familiaritzats amb aquest tema, a sota l'aigua és bastant complicat pel fet de que no hi ha GPS, no, les senyals de GPS no penetren per sota la superfície de l'aigua, i s'han d'utilitzar sensors i tècniques alternatives com sensors inercials, sensors de tipus Doppler que mesuren la velocitat respecte a l'aigua i respecte al fons, que ens donen una estimació del vector de velocitat del vehicle, i tècniques de fusió sensorial avançades. Nosaltres ens agradaria que aquest vehicle fos també una plataforma experimental per poder provar noves tecnologies com SLAM, i navegació geofísica basada en paràmetres geofísics. Aquests són una mica els sensors que portarà el submarí a nivell de navegació, que és un Doppler, com us he dit, un sensor inercial, un sensor de posicionament acústic, sensors de pressió, sonars que ens donaran una imatge de l'ambient per tal d'evitar obstacles o de detectar zones d'interès. Sistemes de control són molt importants també en el submarí, encara que és una plataforma relativament lenta, no tenim ni de lluny els problemes que podem tenir amb una plataforma aèria, les dinàmiques són relativament lentes. Però clar, volem tenir una plataforma que ens permeti alliberar els pilots de tasques repetitives, com per exemple mantenir la posició o seguir una línia recta, o totes aquestes coses poden facilitar molt l'operació i el treball del submarí, no? Volem treballar amb els braços robòtics i volem fixar la posició del submarí d'una forma automàtica. També volem que això serveixi com una plataforma d'experimentació per tastar noves tecnologies, com tècniques de visió artificial, sistemes de control no lineal, i aquests són el tipus de funcionalitats que volem implementar, no? Mantenir la profunditat, mantenir l'altitud, que és la distància sobre el fons, mantenir el rumb, mantenir la posició i seguiment de trajectòries o seguiment de camins. A nivell d'instrumentació i sensors volem implementar una plataforma que sigui altament modular, que sigui fàcil d'instal·lar nous sensors i nous equipaments. Això no és una plataforma acabada, és una plataforma que està preparada perquè els científics ens vinguin, escolta, vull fer una missió amb aquest tipus de CTD o amb aquest tipus de sonar, i que sigui fàcil integrar tots aquests sensors. Per això estem col·laborant amb centres que es treballen amb l'estandardització de formats i per l'àmbit oceanogràfic. Tindrem braços robòtics hidràulics per recollida de mostres, un CTD, que és un sensor molt emprat en oceanografia, mesura de conductivitat, temperatura, pressió, i la unitat que tenim nosaltres i tota una sèrie de sensors important per científics. Tot això, el disseny, la construcció del submarí, ho estem fent en col·laboració amb Germanischer Lloyd, que és una certificadora. No n'hi ha gaire certificadores al món que treballin amb submarins tripulats, n'hi ha ABS als Estats Units i Germanischer Lloyd a Alemanya, ambdues són d'àmbit internacional, però, i Germanischer és la certificadora que està més oberta a noves innovacions, per exemple, en el tema de bateries, que estem treballant molt conjuntament amb ells, ens estan ajudant en tot el procés de disseny, ens aproven els plànols, ens donen tot, hem de seguir tots uns passos perquè al final el submarí estigui certificat i pugui operar a nivell internacional. A nivell de mesures de seguretat, òbviament, és un dels aspectes més importants d'un submarí tripulat. Estem parlant de vides humanes. I això és, entre moltes mesures, us puc dir que els sistemes crítics són tots manuals, no hi volem posar ordinadors en sistemes crítics, són sistemes manuals per obrir les vàlvules dels tancs que omplen els tancs de flotabilitat, sistemes hidràulics per ejectar pesos d'emergència. Tenim 500 quilos de pes que podem ejectar en cas d'emergència, 600 quilos de flotabilitat positiva dels tancs, tenim una boia, que això és en últim cas d'emergència, podem deixar anar una boia a 1.800 metres d'un cap d'alta resistència, això és, que pot facilitar la localització del submarí i al baixar un robot per aquest cap o baixar un element de subjecció. Múltiples sistemes de localització acústica, hem parlat abans d'un USBL, però també portem pingers que són molt similars, de fet són els mateixos que es porten a les caixes negres dels avions. En cas que hi hagi una pèrdua d'energia, aquest pinger automàticament comença a emitir una senyal que es pot detectar amb un pras d'uns 30 dies. Tenim sistemes d'emergència d'oxigen i de capacitat de treure CO2 per 5 dies, o sigui, es pot mantenir la vida a dintre del submarí en cas d'emergència en 5 dies, òbviament aquesta no és una situació que no és desitjable. Una missió típica calculem que durarà com a màxim unes 4, 6, 8 hores, no ha de durar més que això, és dur estar tot aquest temps tancat en un espai tan petit. I ara us volia ensenyar una miqueta fotografies de l'estat, quin és l'estat actual de la construcció del submarí. De temps com anem? Bé? Sí? Aquí, aquests són els discs d'acer d'on ha sortit el cas de pressió. És una acer de tipus inoxidable amb unes excel·lents característiques mecàniques. Aquí podeu veure el procés de conformació de les hemisferes del cas de pressió principal. El cas de pressió està fet, com heu vist, són dues esferes, una gran i una petita soldada. Aquestes són les hemisferes de la part gran. Això es va fer, tot això s'ha hagut de fer a Itàlia. Després de molt buscar per Catalunya i per Espanya, no hem trobat cap empresa que fos capaç d'acceptar o que volgués acceptar el nostre treball per les toleràncies que els demanàvem, per les toleràncies requerides per Germanischer, aquesta certificadora. No hem aconseguit trobar cap empresa aquí ni a Catalunya ni a Espanya. Aquesta és una empresa que té molta experiència en aquest tipus d'elements. Aquests són els superiors, les hemisferes de superiors, i aquestes són la principal. Això té 1,70 m de diàmetre interior. En aquests moments, després d'aquest primer procés de fabricació, tenen uns 4 cm de gruix que s'ha mecanitzat. Ha sigut també tot això complicat trobar empreses que poguessin fer tot aquest mecanitzat. Tot això també està fet a Itàlia, mecanitzat fins a un gruix final de 10 mil·límetres. Això és el mecanitzat. Ara estem esperant el soldat a un procés de soldadura i haurà d'arribar, com us he comentat, esperem que ja arribi a Barcelona tota la peça soldada dintre d'un mes. Uns elements molt importants també són els anells de reforç, que fan les unions entre el casc i el metacrilat i reforç entre les dues esferes. Aquests anells també han sigut bastant delicats de trobar, són forjats i després tornejats. Aquí podem veure unes fotografies. Això són els aros, els passacascs, per aquí es muntaran els plats on passaran tots els connectors elèctrics, hidràulics. Les cúpules de metacrilat, això també és un element bastant delicat. Com veu, aquí veu un procés de, és un procés de colat. Això només n'hi ha, hi ha pràcticament dues empreses al món que es dediquen a fer aquests productes. Nosaltres hem treballat amb una a Anglaterra, Stanley Plastics. El procés és molt lent, han tardat uns 4 mesos en la fabricació. La cúpula, una vegada colada, s'ha de passar setmanes amb un autoclau, un procediment, un tractament tèrmic, i després hi ha tot un procés de tornejat, així és com surten després d'aquest tractament tèrmic, i hi ha hagut tot un procés de tornejat per arribar a les dimensions desitjades. Aquesta és la cúpula superior acabada. Les cúpules van arribar ahir a Barcelona, estem molt nerviosos per això, no? Ja tenim una peça bastant important a Barcelona, al Museu Marítim, és allà on tenim el taller. Aquí hi ha algunes fotografies de la construcció, el que és el carenat, la part exterior. Això és, com us deia, això no ha de suportar la pressió externa, l'únic que fa és donar-li una estructura i donar-li hidrodinamisme en el vehicle. Això és el procés de construcció dels models. Jo no entenc molt d'això, ara ja estic entenent una mica més, són els models, després d'aquests models en trauran els motllos dels que sortiran les peces. Els acabats, estem aconseguint uns acabats molt importants, que creiem que és una part també que hem de portar, no? Hem de cuidar la part del disseny, no? Que és una part també que tenim molta tradició. Aquí veieu una maqueta que està en exhibició en el Museu Marítim de Barcelona. Us convido a tots a visitar el Museu Marítim, estarà fins a mitjans de maig, una exposició sobre la història dels submarins, on hi fem una mica un repàs de la història i arribem fins als submarins de Monturiol. Hi ha peces originals dels ictineus de Monturiol i hi ha també dos submarins ja fora de funcionament, el Tanit i el Globul de francès, i després una maqueta de l'ictineu 3. Aquí podeu veure, i si voleu vindre a veure l'exposició, és obert al públic, però si voleu enviar-me un e-mail per si tenim l'oportunitat que coincidim allà, potser us podem fer una visita guiada. Bé, això és una de les coses que us he comentat abans molt lleugerament, és que també hem participat en el que és la commemoració de l'any Monturiol. 2009 va fer 150 anys de la varada de l'ictineu del primer submarí de Monturiol al port de Barcelona, i hem sigut part, de fet hem sigut els coordinadors d'una comissió que ha englobat moltes institucions públiques, i aquesta exposició que hi ha al Museu Marítim de Barcelona, una altra exposició que hi ha a Figueres, formen part d'aquesta iniciativa de l'any Monturiol. Com us deia, les nostres oficines estan a Barcelona Activa, i el taller ens han cedit un espai, tenim una col·laboració amb el Museu Marítim de Barcelona, està a les drassanes, i bueno, els tests preliminars de mar, aquí està final 2010, inici de 2011, estem apuntant. No serà fàcil, sobretot a nivell financer, com us podeu imaginar amb la situació actual, no està sent gens fàcil d'aconseguir tots els fons. Tenim una part, gairebé el 90% dels fons necessaris per la construcció del submarí, però no els tenim, les coses són, jo no em dedico a aquesta part, però és bastant complicat. Una cosa és tenir-los promesos i una altra cosa és tenir-los a la caixa per gastar, que és molt diferent, i ens estem ficats hem tingut moltes dificultats, però està bé, però estem ficats amb innúmeres projectes, préstecs del CEDETI, subvencions del CIDEM, immenses fonts de finançament, poc a poc inversors privats, i poc a poc esperem que això es surti endavant. Com us deia, serà un submarí d'un pes molt reduït, podeu parar des de qualsevol vaixell de recerca amb una grua fins a 5 tonelades. i estem molt interessats en col·laborar amb centres de recerca, universitats, científics per intentar posar projectes en comú. Com us deia, ens agradaria molt que si algun dia teniu interès per bussejar, fer una immersió en l'Ictíneo 3. I ara us volia, per acabar us volia ensenyar un vídeo. I si voleu fer preguntes mentre amb el vídeo de fons. Així. 120 bars. Són 120 kg per centímetre quadrat, 1.200 tones per metre quadrat. No sé si hi ha...
Jo tinc una, sí, un parell de preguntes. La primera és, has comentat que l'Ictíneo 3 portarà 3 tripulants.
Sí.
Fent referència als vehicles que ens has ensenyat, amb el TIL, per exemple, el grup dels francesos és un vehicle de 3 places, on van 2 pilots i un científic. Vol dir que cada immersió que fa, doncs els francesos per seguretat, però si un pilot li passa qualsevol cosa, si posa un segon pilot. En canvi, els americans amb l'Ordi, el que fan és, també tenen 3 places, posen un pilot, que com que és americà, doncs no es mareja, i 2 científics. Des del punt de vista dels científics és molt millor l'Albi, sí, perquè baixen 2. Llavors, quan clar, estiga molt de temps, si has de baixar fins a 4.000 metres, per exemple, doncs poden ser 3 hores de descens, després fan 3 hores d'exploració i al cap de 3 hores es poden pujar, i són 3 hores més. No? En aquest sentit, ho heu plantejat, això?
Nosaltres estem més per la solució de l'Albi, no? És un pilot, i dos tripulants, dos científics, dos persones. Però és que hi hagi un pilot. Sí, sí. La part... Sí, perquè... Sí, sí. No, és clar, hi ha... Sí, sí, no, és complicat, no? Durant tota... Quan està a superfície i el submarí s'està movent, així, són moments... Sí. Però la idea és aquesta, és que sigui només un pilot, i dos científics. Aquesta gran cúpula, una cosa que comentaves, aquests dos vehicles, els vehicles quan són a més profunditat que 1.000 metres, normalment no acostuma a tenir aquestes cúpules, aquestes grans cúpules de metacrilat. Ja acostuma a tenir, per problemes mecànics, són petits ulls de bou, com en el cas del Nautil, en el cas de l'Albin, i el científic s'ha de col·locar allà a l'ull de bou i observar per aquí, no? Aquí, com que anem a menor profunditat, podem, i era un dels objectius principals, és tenir aquesta gran cúpula que permeti una gran visió, no? És un efecte molt, molt important pels tripulants.
Sí. Àlex, tots els equipaments que has anat pensant, sí, els tindreu la primera versió que fareu?
És possible que alguns sí, alguns no. Per exemple, la unitat inercial de l'Octans, aquest, és possible que sigui que entri en una segona fase, no?
Sí,
ja...
I a la primera versió, sí, què esteu pensant? El tracking de USBL?
Doppler, sí, bàsicament sensors de pressió, altímetres, imaging sonar... Sí. Aviam, volem fer una miqueta una estructura que sigui una estructura de control que sigui senzilla i com tu dius que sigui fàcil implementar blocs que sigui un mode de funcionament amb pilot manual. A diversos nivells, hi ha un nivell on directament actuem els propulsors, en cas de que aquí no depenem de cap tipus de processador d'ordinador. Hi ha un altre nivell on és també manual, però es passa per un sistema de control, i que sigui fàcil implementar aquests blocs, de dir, un bloc de pilot automàtic, un bloc de però no ho sé, suposo que en els primers tests serà tot manual i a poc a poc anirem veient incloent aquests mòduls. Però la idea és que sigui una arquitectura que ens permeti molt fàcilment incloure aquests mòduls, aquestes modificacions. Sí, tema braços ja estan pràcticament ja estan escollits. És una empresa anglesa, Hydrolec, fan braços hidràulics i preu, qualitat, l'experiència que ells tenen amb això, n'han produït centenes, per no dir milers, de braços robòtics per ROPS i per altres plataformes, i vam estar visitant-los fa un parell de mesos a la seva fàbrica i està pràcticament això resolt. Propulsors també ha donat, com us podeu imaginar, la selecció de cada petit, ha donat molts problemes. Ens hem decidit per uns propulsors de Deep Sea Systems International. Cada un té uns 2 kW de potència, dona fins uns 45 kg de força i s'alimenten a uns 150 volts. I la idea és posar-ne 4 a la popa per al moviment translació, 2 laterals per la translació i rotació i dos verticals. I fent una miqueta, estudiant una miqueta les diferents opcions, comparant a posar dos propulsors, l'última elecció va ser entre aquests propulsors i uns de la marca Innerspace, que són uns propulsors d'aquests artesans, són els que porta l'Alvin, però no tenien molta experiència a nivell elèctric, són propulsors que de fàbrica tenien experiència en propulsors hidràulics. Nosaltres no volíem tenir una propulsió hidràulica, volíem tenir propulsió elèctrica. I al final els propulsors que tenen ells eren bastant més bèsties, eren fins a 5 kW, i teníem l'opció de posar-ne 2 a popa, però al final hem decidit anar per aquesta solució, tenia menys risc tecnològicament. Aquest fabricant ens venen els propulsors amb els controladors, tot fet, o sigui, és més... Yes.
What kind of additional equipment do you need on board that's to operate? And how, just to have an idea, how easy it will be that to move from ship to ship?
So I guess there are several levels of submersible ship integration. No? As I said, there is an acoustic positioning system, ultra short baseline, which would imply installing the transducer on the ship. If it's a ship vessel of opportunity, you can just mount it on the side. No? And then there is a acoustic communications for what they call underwater telephone. It is a device. It is used on most manned submersibles. The device, it's like a it modulates the voice and transmits, and it's a very simple mean of communication, voice communications between the sub and the surface. So you would have to have the transducer of this unit, but it's very simple. It's 8 kilohertz system, basically that's it.
So basically you'll have like a cargo box or whatever with everything that can move from ship to ship.
But this is relatively small. This is the advantage. One of the advantage compared to big ROVs, which need a big, large umbilical management system. No, in this case, this USBL is relatively portable. No, the transducer unit and the underwater telephone as well. It's just a box you can carry. Simple. So the mobility is quite.
And this can be very small container, which can be in every seat.
I would ask two more things about the thrusters, the propulsion. For I saw you have a fins, mm-hmm. vertical and horizontal. When you want to turn in the heading, you use the fin and the thruster, so you change the direction of the thruster.
So this is
only the fin.
So this is something we probably will adjust at sea and see what are the optimum configurations. But this is the idea for long. So one of the relatively slight difference with current submersibles of this is usually this kind of vehicles they are meant to go down, operate on a relatively small region, and then go up. With Ictinel, we gave a lot of importance to hydrodynamic shape, and we want to be able to perform relatively long courses underwater. No? So when you are moving in this kind of situation, the rudders can be useful. If you are just only operating in a small region, probably the rudders and you will work.
That's why I chose the horizontal. You control the pitch of the. Do you expect to control the pitch of the?
That is what it's a trimming system. We have a set of water tanks. We can adjust slightly the trim dynamically the trim of the vehicle. But typically, you don't want to control pitch. It's.
No, that's right. Because I saw that you have a fin for the pitch for the horizontal.
For the horizontal,
for the
vertical,
horizontal fin,
yeah.
For the pitch of the sub.
Yeah. So imagine that you're doing a long percourse and you want to go up of an obstacle or a little hill. In this kind of situations, this kind of rudders can be helpful.
I can
tell you, yeah.
On the speed also.
Yeah.
If you're very stable, it's very difficult.
Yeah.
That you modify the pitch. How pitch is again movement of the submersible.
I see what you mean, that it will take a lot of effort in. Yeah.
But maybe, as you said, maybe it's good to have the. Because the submarines are not stable.
This we will see probably at sea.
And the last question, because you have a lot of metal part of the sphere, how about the heating inside?
Heating.
Do you do anything or just be
so,
well-dressed everybody?
So, I think this is an issue with most subs. In Thetis, no? Yeah, because it's mostly acrylic,
yes.
So you have problems in dissipating heat.
Yes.
We are in between because we have a big steel, dissipates good.
So
yeah. So that's it. So we really don't know. Yeah, we're planning for a little heater. But we'll see. Some. I think Alvin doesn't have, and people just go with a lot of jackets. And lo dels 1.200 metres és una miqueta, s'ha iterat molt, o sigui, hem anat passant per moltes fases de disseny i és una miqueta per aquesta voluntat de mantenir una gran cúpula de metacrilat i una miqueta superar, anar el més fons possible amb una cúpula d'aquest tipus. Normalment els vehicles, com us he dit, vehicles amb, aquest, amb, aquest, amb aquesta profunditat, amb grans cúpules, més de 1.000 metres no n'hi ha. Doncs nosaltres una miqueta serem el submarí més profund amb aquesta cúpula. Una miqueta, aquesta és una miqueta la...
Sí, per introduir un element més, per exemple, Harbor Branch té un d'aquests submersibles. Els científics que fan servir aquest tipus de vehicles, precisament el que manifesten és que no és el mateix mirar el món, però és una finestreta que té aquesta mida, en el cas del Pineu, del
Jones Ceiling.
Sí. Hi ha tres finestres, així molt petites, amb una esfera de titani, que no pas tenir aquesta visió panoràmica. Llavors, clar, hi ha moltes coses, sobretot quan estàs al punt de l'aigua, per veure, hi ha moltes espècies de tipus com les sèries, aquest tipus d'animals, que es poden observar molt bé i necessites tenir una visió que no sigui només estar mirant el camp de l'estudi. I en aquest sentit, el Harbor Ranch, per exemple, quan estan aquesta mateixa pregunta, diuen, no, és que el diàmetre que té la nostra esfera i el gruix de materialitat que tenim, si volem fer, si volem baixar més, hem de fer l'esfera més petita per aguantar més pressió amb el mateix gruix. I amb això comença a tenir problemes de distorsió entre imatges. És a dir, que et mous amb uns llindars que són molt estrets, perquè això sí que és una lent, i tens un canvi a la direcció de la llum, perquè hi ha un canvi de net i per tant hi ha una difracció. Llavors, tens una mida de gruix que pots fer servir i un radi d'esfera que pots fer servir. No, no pots jugar gaire més. Per això, essencialment, amb els materials que hi ha avui dia no es pot deixar més
Sí, sí. I la segona pregunta, tripulats científics no coneixem cap altra iniciativa, però sí que és veritat que al llarg dels últims anys, recentment Salvamento Marítimo, no? han comprat un ROP per 1.000 metres, però això fa un any i mig, em sembla, que l'han comprat. Fins abans d'això no teníem, a l'estat espanyol no hi havia capacitat de baixar tan fons. O sigui, fa un any i mig hi ha aquest ROP de Salvamento Marítimo i tenim coneixement de l'interès, no sabem si s'ha comprat ja, però d'un altre ROP de gran profunditat de l'Institut Espanyol d'Oceanografia. O sigui, a poc van sortint aquestes coses, no? Que és necessari, no? Sí.
Com es menteix?
Clar.
Tothom va pensar per dir que quantes inversions necessiteu perquè sigui viable?
Sí, tot això hi ha plans de negocis i no és la part on jo m'he ficat, on jo m'he ficat més.
Ja treballant ja buscant aquestes inversions.
Sí. És molt important i hi ha un pla de negocis. Vam guanyar un premi al millor pla de negocis això el 2007, vam guanyar un premi amb una ajuda econòmica, aquest premi de Barcelona Activa, i sí, hi ha un número d'inversions mínimes que tornen al projecte rentable i crec que està pensat per volta d'unes 100 immersions anuals. Això? Després té una particularitat també aquest tipus de projecte, és el fet que és realment difícil vendre alguna cosa si no ho tens. És realment difícil perquè el més lògic és que no se't creguin, que no se't creguin. Perquè si fóssim una empresa com Navantia o ja haguéssim construït 10 d'aquests submarins, doncs suposo que se'ns creurien més. Però el més normal és que no se't creguin i ens costa. No? Primer has de fer-lo, has d'ensenyar-lo i suposo que a partir d'aquí ja podrem. Però la idea a nivell de negoci és això. Aquest serà un primer prototip operatiu, que li diem, és el nom, que és un prototip, però ja és funcional. I aquest prototip ens el quedarem a Ictineu Submarins per oferir immersions, per llogar immersions, i després a partir d'aquí estem a contemplar la construcció de nous submarins per encàrrec. Hi ha algunes empreses, és un mercat relativament petit, tenim relació, hi ha algunes empreses a nivell internacional que es dediquen a construcció de submarins per encàrrec. Normalment no per aquestes profunditats, són més aviat submarins de fins a 500 metres, 300 metres, 100 metres, però... El tema de...
Sí. Per haver vingut,
a vosaltres.
El que sí que ens agradaria fer és emplaçar-te a que torneu a venir.
Home.
D'aquí un temps, quan ja...
I tant.
Per explicar-nos...
Bueno, i, sí, sí, i, home, i ens agradaria comptar amb la vostra ajut i la vostra col·laboració amb les àrees en què sou experts, també.